El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
La patronal SACOT té nou president, és Xavier Panés, empresari del sector metal·lúrgic i que havia treballat amb l'anterior junta de la patronal. Panés va ser escollit ahir al vespre en una assemblea extraordinària que l'ha ratificat com a president després de ser l'únic candidat per rellevant el càrrec a Antoni Abad. En parlem avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb el nou president de l'entitat. Xavier Panés, molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Deixi'm primer de tot que el feliciti, enhorabona, per haver estat escollit. Entenc que tot un repte personal, no?
I tant, i tant. És un repte que ja es volia assumir, evidentment, per un compromís que hi havia amb l'entitat de fa anys, però sí, evidentment, i a més en els moments que estem, doncs tampoc és que la situació econòmica ens faci pensar que en breu les coses aniran massa a to, no?
Uh-huh. Clar, i què li fa decidir-se a fer el pas endavant, no? A dir, em presento, em postulo per substituir Antoni Abad, amb tota la trajectòria també, no?, de qui ha estat president durant molts anys de la SECOT.
Bueno, jo ja feia, doncs, uns anys que estava al comitè executiu amb el president Abad i bueno, quan tu formes part, i perquè ningú t'obliga, evidentment, ni vas perquè vols, d'una entitat, doncs hi ha un component compromís, doncs, que arriba en determinats moments, i va arribar en el cas del president Abad que si estàs allà és per assumir certes responsabilitats quan l'entitat, doncs, t'ho demana, no? T'ho demana, diguéssim, per aquesta voluntat del president Abad de deixar-ho perquè ell evidentment podia haver seguit, eh? Vull dir, si la renúncia del senyor Abad és absolutament voluntària, no és estatutària, no? Però bueno, bàsicament jo ho definiria per una idea de compromís amb les entitats amb les que estàs col·laborant, no?
Uh-huh. En aquest sentit, quins objectius s'ha marcat al capdavant de la SECOT?
Aviam, els objectius de la CECOT són els propis d'una patronal amb una estructura federal, en el sentit de que s'uneixen diferents gremis i cedeixen d'alguna manera la representativitat a una cúpula que és CECOT. Els objectius és portar endavant, doncs, aquesta feina que se'ns encarrega, o que se m'encarrega, de la manera més eficient i efectiva possible, per als gremis, sobretot, i aconseguir que aquesta massa gremial, doncs, pugui incrementar-se, i per fer això, doncs, ja en el seu moment vàrem dissenyar amb el secretari general un pla estratègic que ens ajudés una mica a adaptar aquests gremis, que tots, molts d'ells són centenaris, doncs a una realitat que és la del segle en el que estem, vull dir, on tantes coses han canviat. Alguns gremis aquests van néixer quasi amb la revolució industrial i estem a la revolució, no sé ja si estem a la quarta o la cinquena revolució industrial. Potser cal ja posar al dia els gremis, no? Aquest seria el gran objectiu de la presidència en aquest moment, de posar al dia els gremis, perquè seguim creient en els gremis, perquè seguim creient en el fet de que les petites empreses, els autònoms, s'ajuntin perquè junts seran més forts i podran defensar més els seus interessos i millorar les seves condicions de vida i, en conseqüència, les condicions de vida dels seus treballadors. Entenem l'empresa com un tot, no estem parlant d'una associació d'empresaris, sinó estem parlant d'associació d'empreses, i l'empresa són treballadors, directius, accionistes, propietaris, tot, i això indirectament també implicarà una millora de, la, de les condicions del país, de les condicions socials del país.
Clar,
bàsicament, el repeteixo, és això. La idea és adaptar això perquè la pandèmia ens ha demostrat en moments tan durs com aquells, doncs, que cal estar units i cal ajuntar-se per fer front als problemes que sens dubte ens vindran.
I en aquest sentit, clar, jo li volia preguntar també per reptes de futur, no? Els reptes de futur que té ara mateix al capdavant la SECOT, passen per els propis reptes de futur que té l'economia del país?
Home, aviam, l'economia del país té uns reptes potser més amplis que els que tenim a SECOT. Afecten a empreses, a particulars, a administracions públiques, afecten a un ampli ventall, no? Nosaltres, en aquest sentit, som humils. Nosaltres intentem defensar els interessos de les empreses, que com a conseqüència són extensibles a tota la societat. Evidentment, no deixa de ser l'empresa un punt important dintre de la societat, almenys en l'aspecte econòmic, no? Però jo no, et diria que tampoc són tan diferents uns als altres, els de país i els que ens afecten a les empreses. Des d'un punt de vista macroeconòmic, evidentment que sí que són els mateixos. A nivell microeconòmic potser sí que tindríem que diferenciar una mica.
Uh-huh. Anem a algunes de les qüestions concretes que m'agradarà saber-ne la seva opinió. Comencem per un aspecte que hem destacat avui al programa, n'hem parlat força, que és aquesta dada d'inflació que coneixíem ahir, pendent de la confirmació quan es tanqui el mes, però ja per sobre del 10%. Com veuen aquestes xifres i com s'hi ha de combatre o què es podria fer per fer front a aquestes xifres d'inflació que tenim damunt la taula?
Sí, realment és una xifra preocupant. Arribar a inflacions del 10% feia, doncs, no sé si feia 30 o 35 anys que no es veien. I sí, clar, és que les solucions a això, segons les regles econòmiques que tenim sobre la taula i que hem après, passen per una pujada de tipus d'interès. Les conseqüències d'una pujada de tipus d'interès, doncs, són de tots conegudes. Són dolentes per les empreses, però també per les famílies i també pels estats. No, la solució no és gens fàcil. No és allò de dir, mira, doncs toco aquí i ho arreglo allà. Hi ha experts sobrats i tenim molta gent i molts empleats públics als quals els hi paguem sous perquè ens trobin aquestes solucions, no? I ells no les troben o no les han sabut trobar, amb la qual cosa no et donaré jo la solució perquè no la sé. Jo et podria dir la solució des d'un punt de vista purament de teoria econòmica. Uh-huh. Doncs refredar l'economia, i si refredes l'economia, doncs faràs que els preus no pugin, no? Però són teories econòmiques.
I com ho estan vivint dels empresaris aquest increment de preus, aquesta inflació? Com els està afectant?
Home, doncs afecta i molt perquè té unes conseqüències de que et veus obligat si tu et puja la matèria prima, si et pugen els costos energètics, amb el qual el que estàs fent, aquell producte que tu estàs fabricant, és més car, doncs l'has de vendre més car per mantenir-te viu. D'alguna manera el que fas és traslladar aquest increment de preus al final, al consumidor final, o a l'usuari en cas que fossin serveis, no? No agrada perquè amb tots aquests increments no es trasllada mai tot, amb la qual cosa, si ja tenies uns nivells de marge reduïts, doncs això encara et fa reduir-los més, no? No hi veig jo una preocupació ara en aquest moment de preocupació pels increments de preus, és evident que sí, no? Però tampoc ens hi gerem, vull dir, tampoc crec jo que ara en aquest moment la situació és més d'expectativa dolenta que de realitat dolenta. Se segueix treballant, les comandes, doncs, potser sí que és cert que en diferents sectors es nota una desacceleració amb l'entrada de comandes, però el que està clar és que veiem venir que la situació o les solucions a la situació actual no ajudaran a que les empreses vagin bé, bàsicament.
Clar, hi ha un dels aspectes, no, que també preocupa, que és aquest increment del preu de l'energia. Aquí sí que s'han posat alguns mecanismes, no? I també és un aspecte que afecta de forma important també a les empreses, especialment d'alguns sectors concrets, no? Mm-hmm. En l'àmbit de l'energia sí que demanarien al govern que prengués mesures més dràstiques, o les que s'estan prenent fins ara els semblen correctes?
No, aviam, en l'àmbit de l'energia són mesures les que s'han pres absolutament, jo crec que absolutament insuficients. O sigui, aquesta maniobra, aquest pacte que es va arribar a Europa per fer l'excepció ibèrica, no s'ha demostrat massa efectiu, francament, almenys en els resultats concrets que nota la gent en el seu rebut de la llum, no? O les empreses, vull dir, aquí. Sí, clar, cal prendre mesures i però bueno, tampoc és un problema que també tenen el resto d'Europa, eh? El que passa que nosaltres el govern espanyol va intentar resoldre'l d'una manera una mica original, però no sé si suficient, evidentment no suficient.
En l'àmbit de l'empresa, i parlant d'Europa també, un dels grans reptes són aquests fons Next Generation, no? que han d'arribar, que han d'ajudar a transformar i que arriben doncs, després de la pandèmia. Sovint en aquest programa, diferents representants del món empresarial han denunciat que no acaben d'arribar, no? Que aquests Next Generation no s'acaben de veure materialitzats. Ho viuen així també?
Gran oportunitat i per al país, per totes les empreses i les persones del país. No s'han rebut mai tants fons o la possibilitat de rebre tants fons, i si el govern espanyol no és capaç de fer arribar això a la petita empresa, serà una gran oportunitat perduda. I no ho està fent, no ho està fent, no està arribant. És un repte que tenim i que insistim des de CECOT constantment en els nostres polítics perquè reaccionin davant d'això.
Per què no arriben? Per què no hi són? Per què no es materialitzen? Per què no es concreten? Per què no s'explica a quines empreses hi poden accedir? Què és el que està passant?
És una gran pregunta, perquè tampoc et queda massa clar per què no arriben. Sí que hi són, evidentment que hi són. El problema està en que els mecanismes per fer arribar aquests diners a les petites i mitjanes empreses doncs requereixen d'uns processos administratius que fan que no arribin al final, o que sigui molt complicat, o que et presentin coses amb molt poc temps de reacció per part dels que sol·licitants aquestes ajudes. No sé, jo penso que és un mal disseny i un problema de voler centralitzar aquests fons europeus en un govern central, quan potser apropant aquesta gestió d'aquests fons europeus en l'usuari d'aquests fons, que serien les empreses de cada un dels territoris, doncs potser seria més eficient.
I això ho han pogut comentar amb el
sí.
Govern català, amb el govern espanyol, amb representants del govern espanyol, què els diuen?
Sí, no, bueno, és el problema de sempre, que et diuen que sí, i després fan el que volen. Això ja és un clàssic, eh?
Clar, vostè parlava...
La nostra feina, bàsicament, o la nostra funció és donar veu a tots aquests petits empresaris, petits, mitjans, grans, autònoms i tot, és donar veu a aquesta, i ho fem. Que passa que una cosa és donar veu, una altra cosa és que després et facin cas o facin, o et prenguin en consideració o la realitat és la que és. I nosaltres seguim insistint i seguim intentant pressionar i donar solucions o donar idees, o nosaltres creem una oficina de transició ecològica, energètica, CECOT, per ajudar les empreses a fer aquests passos, a fer tot això. I clar, si després les administracions doncs tampoc s'hi posen, doncs és complicat.
Clar, es corre el risc que aquests diners s'acabin perdent, és a dir, passa com les ajudes europees, sí, habituals, que al final si no es gasten s'hauran de tornar?
Clar que hi ha aquest risc, i tant. I tant. Per això et deia jo que seria una oportunitat perduda. Sí, sí. Sí, jo penso que és una situació més greu de la que moltes vegades ens pensem. Perquè això ha passat ara, no tornarà a passar, que Europa doni aquesta quantitat de diners, i en aquests moments, que a més estem uns moments on això, recordem que venia motivat per la situació que va generar la pandèmia, però si després de la pandèmia et trobes amb la situació que estem vivint ara, que ja hi hem repetit abans, d'increment de preus, d'increment de costos, de matèries primes, de tot això encara fa més necessaris més útils aquests fons.
Parlant d'infraestructures, perquè és una de les qüestions també amb les quals doncs, la SECOT ha abanderat darrerament, no? amb aquesta roda de premsa, amb aquest comunicat de premsa conjunt amb diferents patronals de la comarca a l'entorn de la demanda de que es reprengués un tram concret del quart cinturó, en aquest cas en l'altre sector del Vallès, per dir-ho d'alguna manera, de Terrassa a Abrera, sí. No? Però també darrerament hem sentit novetats a l'entorn d'aquest tram entre Terrassa i Castellà, no? Que al final afecta Sabadell passant per Sabadell, aquest tram del quart cinturó. Per la SECOT s'ha de construir aquest tram entre Terrassa i Castellà al Vallès?
Sí, jo crec que sí, jo crec que una... Aviam, és que ens estem preguntant coses i és que com si estéssim parlant fot 30 anys, perquè és que fa 30 anys que tenim aquesta situació, i tot just ara, quan sembla que tot, bueno, doncs ara sí, ara no, és que aviam, jo penso que és una infraestructura absolutament necessària, evidentment que ha de ser respectant el medi ambient, la voluntat dels ajuntaments, però hi ha d'haver-hi certa generositat per part de tots, de totes les parts implicades, per arribar a un acord i trobar una cosa que s'hagi, bueno, que sigui una mica satisfactòria per tothom. Vull dir, és que aviam, és que són preguntes que a mi em i no ho dic per tu, perdona,
no,
però a mi em sorprèn que ens estem fent com a societat en aquestes alçades. Vull dir, és que em costa molt d'entendre.
Però és evident que hi ha un rebuig social, no?, d'aquesta infraestructura, és a dir, a la campanya contra el quart cinturó.
Sigui aquesta evidència, vull dir, hi ha un rebuig social d'una part, però d'una altra part no. Vull dir, hi havia un rebuig social, sí, però de potser d'una determinada manera de fer aquestes infraestructures. S'ha treballat molt, amb gent molt qualificada. A Via Vallès hi ha gent qualificadíssima que han estudiat aquest tema per arribar a trobar un acord, i s'ha parlat molt. Hem tingut 30 anys, hem estat 30 anys parlant d'això, per arribar a un acord. Si en 30 anys no hem sigut capaços, potser és que ens falta una mica de generositat, tots plegats.
Clar, la gent de la campanya del quart cinturó, contra el quart cinturó, per exemple, el que apunten és que s'hauria d'apostar més per una infraestructura ferroviària que no pas per una infraestructura viària. Què en pensa? Hi està d'acord?
Aviam, jo ara aquí seré molt, molt, molt ambiciós. Vull dir, jo estic per una infraestructura ferroviària i viària. Una, per mi, una cosa no té per què excloure l'altra.
Per tant,
com més estem comunicats, com millor estem comunicats al Vallès, millor. I si estem comunicats d'una manera sostenible, respectant el medi ambient, respectant la voluntat dels veïns, respectant tot això, és com s'ha de fer. No estic parlant jo de fer una cosa com es havia plantejat fa 30 anys, que també és veritat, però vull dir, s'ha avançat i s'ha arribat a uns acords i s'ha arribat a uns punts que jo penso que són molt, molt satisfactoris per tothom. Ara, que a última hora doncs hi hagi moviments o gent que es despengi, doncs no, a mi no em deixa de sorprendre. No deixa de sorprendre. I em fa pensar que en el fons no és, potser no és per raons tècniques, s'ha per altres raons.
Parla del govern de la Generalitat?
No, el govern de la Generalitat no és precisament qui en aquests moments estigui posant problemes a això. I parlo de certs moviments, de certs partits, que personatges de persones de partits polítics que ara volen dissenyar una nova connexió. Per el que he llegit, tampoc pensa que no fa ni 24 hores que soc president. Hi ha coses d'aquestes que les parlo o te les estic dient perquè les conec, perquè soc del Vallès i soc d'aquí, però no com a president, perquè et dic, encara no fa 24 hores que ho soc.
No pateixi, que tindrem més oportunitats per seguir parlant de ben segur al llarg de la seva trajectòria com a president de la SECOT. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, això, molt poques hores, després d'haver estat escollit a president, el Xavier Panés. Que tingui un molt bon dia, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.